Hola, estàs escoltant Un dia perfecte a la UPB Ràdio. La vida, pensaba Michelle, tenía que ser algo sencillo, algo que pudiera vivirse como un conjunto de pequeños ritos, indefinidamente repetidos. Ritos, al fin y al cabo, un poco estúpidos, pero en los que, en el fondo, se pudiera creer. Esta reflexión la pueden trobar al llibre Les partícules elementals, una obra de 1998 de l'escriptor francès Michel Houellebecq, publicada per Anagrama. Té raó, Michel, que no hi ha res més a la vida que la quotidianitat dels petits actes, la quotidianitat d'allò que podria dur-nos a pensar que a la nostra vida no ens passa res. I em fot reconèixer-ho, sobretot perquè jo vaig ser advertit fa poc més d'un any per una persona a la qual estimava. Eduard, a la vida no hi ha més que això, estimar-se, respectar-se i cuidar-se. Però no, això no podia ser, la vida no podia ser allò, no podíem estar pensant en eixos mínims. Ha d'haver alguna cosa més i jo o descobriré i canviaré la manera de veure la vida, vaig pensar. I allà que em vaig llançar a l'aventura, a la recerca de les emocions contínues, dels plaers immediats i de les experiències noves i infinites. Jo havia sentit parlar que existien. A més, jo estava segur que a mi la vida, encara que tardava, estava preparant-me un escenari diferent, un escenari on jo fos sempre el protagonista. Recorda aquelles paraules com si foren avui una ombra que em perseguiria durant l'aventura fins que em girés i vegés la realitat. Evidentment em vaig girar i la realitat estava allí i ja era massa tard. I allò que havia començat sent una aventura per tal de descobrir que hi havia més a la vida, doncs s'ha transformat en una tornada per un desert, en solitari, inhòspit i fred, on el camí, que va sent circular i cada volta de menor diàmetre, fins que cauré en un punt. I allà, doncs, penedit i avergonyit de pensar que jo era més que la resta, invocaré alguna divinitat a veure si em pot ajudar. Diuen que xiquets i xiquetes descobreixen que són mortals a partir dels 5 anys. Adonar-se als 38 de que no hi ha res més a la vida que la quotidianitat tampoc està tan mal.
Jo vaig néixer com neix la brisa a la vora del mar. Amic del sol i de la pluja vaig aprendre-la com fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent. I vaig créixer buscant els versos que van tapar la pols, arrossegant les fulles seques mortes per la tardor, com fa el vent. És així com jo vull viure, com fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent. Jo no he nascut per llosa de marbre, per gelre damunt d'un mort. La terra sols atrapa l'arbre i jo vaig de por en por, com fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent. Obre'm, nina, la teva porta, obre'm i deixa'm passar. Res no ha de saber, ningú escolta, me n'aniré demà, com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent. I així sense mirar endarrere m'heu de veure passar. Res no us deixo, ningú m'espera, me'n puc anar i tornar, com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent, com fa el vent. És així com jo vull viure, com fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent.
Ja saps que un dia perfecte ens agrada escoltar.
Soc Raquel Clausí, soc fotògrafa. He estudiat també al Politécnic en Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial. Vaig fer l'Erasmus a Milà. Després vaig estar 6 anys vivint a Granada. Ahir vaig retomar la fotografia perquè la meva afició a la fotografia ve des de l'adolescència. Bueno, al llarg del temps he fet, tinc una web, he fet projectes, he treballat per una agència, tinc projectes personals, he fet exposicions i estic ara desenvolupant un projecte de fotografia i turisme. I per a això havia de veure quin és el públic més interessant per a aquest projecte i això em requeria estar al carrer, tant prop de la gent, prop del turisme i prop del públic objectiu, no? Dirien del target. I aleshores vaig sol·licitar una autorització a l'Ajuntament aquest estiu, la plaça de la Reina, i ahir estava mostrant fotografies i fent aquest estudi de mercat, diguem, no? De camp. I per a poder estar així havia de dibuixar o pintar. I a mi des de xicoteta m'ha agradat també dibuixar, no? I vaig començar un dia a fer el micalet en gravat, en una goma blava, és un gravat, un material molt maleable i que se pot rebaixar en gubi amb facilitat. Aleshores vaig començar a fer el micalet, després el mercat central, després les torres de Serrans, i sense cap intenció no, sentia que necessitava dibuixar. I vaig començar a dibuixar també una sèrie de dones, tres dones, juliol, agost i setembre, i d'ahí, mentre es posava en el carrer, anava treballant, he treballat davant de la gent, no? La gent ho veia, i al final de l'estiu, bueno, fa quatre setmanes, pues, m'he trobat en una col·lecció de tot el centre de València, dels monuments més importants. És una sèrie de 15 gravats, cadascú està limitat a 111 exemplars, però cadascú és distint perquè la tinta té un gest, o sigui, no passa per Tòrcul, sinó que imprimís la meva empremta. I en una sèrie de 12 gravats, que són 12 mesos, representats per 12 dones, cadascuna diferent. Bueno, el projecte per el qual vaig començar a fer els gravats és un projecte que uneix fotografia i turisme. És una guia, però que encara no he acabat per qüestions de que em falten activitats per fotografiar i que llançaré pròximament a final d'octubre, segurament, o principis de novembre. No? I són activitats o experiències diferents que se poden tindre a València o veure lo tradicional però des d'un altre punt de vista. Jo he notat que n'hi ha molt de públic interessat en l'art, en l'estètica en general, perquè quan veuen això és com un producte turístic, diguem, diferent, els agrada, miren molts segons, se separen, i n'hi ha públic de totes les classes, no? Molts, mira, per exemple, ara està mirant un home major, n'hi ha dones angleses de Centre Europa, homes portuguesos, que, clar, és un perfil que no t'esperes, però sobretot el públic més interessant per a mi ha sigut els xiquets i els adolescents. Els encanta. O sigui, passen pel carrer, passen, ho veuen, s'apropen, mama, guarda que bello, trellolí... I els explico, alguns que estan interessats, no? Els explico com se podrien fer un gravat en una patata, una creïlla, i siguen entusiasmats. Sí que és de veres que n'hi ha molt més interès per a adquirir aquest tipus de producte original i diferent, que ja m'ho han dit, en els italians. Aleshores, he parlat en italià, en anglès, en portuguesos. Els portuguesos no parlen portuguès, però s'entenem, no? Són veïns. I sí, en realitat, quasi tot tipus de gent. I sí que noten les cares que com que agraïssen veure algo nou, algo diferent i algo bonic o estètic, no? Com és en este cas. No perquè jo ho digues, no perquè m'ho han dit. Normalment estic en la Torre Santa Catalina, en el centre del Micalet i la plaça de la Reina. Estos dies estaré darrere de les Torres de Serrans, no? Perquè jo estic en la zona 1, diguem que és el centre de València, i a prop de la fira medieval que n'hi ha este cap de setmana, i el que són els gravats encara no estan visibles a internet, perquè és algo com molt nou per a mi, però molt interessant. Jo sí que tinc Instagram i a la web reportatges que he fet i col·leccions de fotografies més personals. Són fotografies en les que mostre paisatge, mostre cos i la connexió entre el cos i el paisatge. Això ve també del màster en producció artística que he fet en la Politécnica i que m'han obert un poquet el pensament fotogràfic, diguem. Per a trobar-me en Instagram seria @RaquelClausi i la web és el mateix, www.raquelclausi.com.
Créeme, hermano, que yo como y bebo lo suficiente a mis necesidades. No soy espíritu puro ni desencarnado, sino un hombre que carga dolorosamente su envoltura carnal. En cuanto a la otra necesidad, la de evacuar, mis excrementos son como los de tus cabras debido a mi extrema sequedad.
De todo lo que has hablado, no he entendido más que sequedad.
De toda manera, el patiment, la melancolía y el plor de la oportunidad perduda per estar al costat de la persona estimada no dura eternament, no dura més que el trajecte fins l'altra. Pot ser més curt o més llarg, però en definitiva no és més que un trajecte. I quan arribes ja no va quedar absolutament res. El temps ho esborrarà tot. Si ha sigut capaç d'esborrar civilitzacions, com no va poder esborrar-nos? Potser siga esta una senyal més per a recordar-nos que som imprescindibles i fàcilment substituïbles.
Hola, sóc Mar, treballo a La Repartidora, bueno, treballo i milite a La Repartidora, que és una llibreria crítica i un espai crític de la ciutat de València. Estem a Benimaclet i res, el que fem majoritàriament ens dediquem a vendre llibres amb discurs crític, encara que també tenim productes tèxtils com samarretes, dessuadores, bosses, roba per a xicalla i també tenim material gràfic, tot amb contingut crític. Doncs La Repartidora com a projecte existeix enguany fa des de fa 5 anys. El que passa és que abans ho gestionaven altres persones, aleshores l'equip actual portem un any com conduint el projecte només nosaltres. Abans era un espai que obria així un poc de manera intermitent, no tenia un horari molt extens i nosaltres hem volgut apostar per assentar el projecte i aleshores hem apostat per obrir en un horari comercial i des de fa un any estem fent això i la veritat és que hem notat una millora molt gran. I jo penso que el fet que estigui a Benimaclet té un sentit que per a les persones que potser viuen al barri i que estan relacionades amb la xarxa alternativa del barri és un poc evident, i és que així al barri es concentra un número molt gran de persones que militen als moviments socials, que és un poc com el nostre públic majoritari, i també crec que hi ha una xarxa de comerços alternatius, això vull dir com d'economia social i solidària i de gent que se planteja el consum d'una altra manera. Aleshores trobàvem que era l'espai on naturalment es podia desenvolupar este projecte en continuïtat en el projecte que hi havia anteriorment de llibreria quan ho gestionaven altres persones. Hi ha un poc de tot, perquè sí que veig gent universitària, encara que no molta, la veritat, sí que estem intentant apropar-nos més a les estudiants universitàries, sí que encartellem a voltes al campus de Tarongers, però no tenim forces com per a encartellar en la programació de la llibreria en totes les universitats, però sí que ens agradaria que vinguera més gent perquè pensem que el contingut que tenim és molt interessant per a tot tipus d'estudiants. I després, per altra banda, ve molta gent que viu al barri o que viu als barris del voltant, tant a Oriols com a Saidia, o que milita en els moviments socials o que està en contacte amb ells o que té inquietuds per discursos dels moviments socials. Aleshores, jo crec que potser el que ens falta és un poc accedir a gent que encara no està en contacte amb els moviments socials. Doncs normalment fem diferents tipus d'activitats. En primer lloc solem fer presentacions dels llibres. Sovint portem a les autores dels llibres o a les editores o persones que han tingut relació amb el llibre i venen i ens expliquen un poc en què consisteix el llibre que han fet i un poc què els ha motivat a fer-lo. Després també tenim grups de lectura. Estos grups de lectura sovint fem una o dues sessions en les quals fem com una introducció del llibre i després fem com un comentari sobre les experiències de les persones del grup de lectura a través de la lectura d'aquest llibre. Intentem portar a persones que estan relacionades també amb aquests llibres, tant editores com autores, com persones que potser ens poden explicar un poc el context del llibre per a situar-nos millor. I res, de moment, bueno, l'any passat vam fer dos grups de lectura amb la Jove Muixeranga, que eren oberts a tothom, i enguany ja n'hem fet un sobre masculinitats, i ara estem fent el de Vernon Subutex, que és un llibre de Virginie Despentes. Ens ajuda Mercè Pérez, que és editora de Sembra Llibres, que ha editat aquest llibre, per a entendre'l i introduir-nos un poc millor. Per als grups de lectura, en principi, no cal inscripció. Després, a voltes sí que fem cursos formatius. Per exemple, hem fet un sobre relacions al marge de la cultura de la monogàmia fa poc, i això sí que a través del nostre correu electrònic envies un correu dient que te vols inscriure i ja està. Després, a banda, també mensualment fem un recital poètic que es diu Repartim Versos. També a voltes presentem reportatges o articles, sobretot de les companyes de la directa que fan periodisme crític i alternatiu i amb les quals tenim molta relació. A la llibreria el que fem és que treballem el discurs crític i el classifiquem segons temàtiques. Aleshores tenim mogolló de coses i molts temes entorn als quals distribuïm els llibres. Tenim, per exemple, una secció d'arts on tenim informació sobre cinema, sobre sèries, sobre música, sobre arts plàstiques. Després tenim una secció d'urbanisme on tenim especialment llibres que versen sobre el turisme i sobre l'ordenació urbana i com està afecta a la distribució de classes socials. També tenim una secció que estem començant ara d'esports amb perspectiva crítica, que tenim material sobre l'alpinisme, sobre running o anar a córrer, sobre el futbol, història popular del futbol també. Bé, també tenim una altra secció d'educació, i en educació sí que tenim molta teoria de pedagogies alternatives i moltes experiències d'aquestes pedagogies alternatives, també molts materials per a treballar a classe, guies didàctiques, assaig sobre educació, i també tenim un apartat dins d'educació sobre treball social, educació social, teatre de l'oprimit i un poc educació no reglada. Bé, doncs seguint amb altres seccions que tenim una secció sobre maternitat i criança, on es parla de... Bueno, tenim llibres que parlen de lactància, de violència obstètrica, d'alternatives al part en les institucions hospitalàries. També tenim un apartat de noves tecnologies que analitza un poc material sobre com les empreses que treballen en l'àmbit tecnològic actualment tenen molt d'accés a la nostra informació i com ens controlen diversos àmbits de les nostres vides a través d'això. I bé, doncs seguint un poc, perquè tenim moltes seccions, tenim també ecologismes, on tenim molt de material de sobirania alimentària, ecofeminismes, també llibres de receptes amb els presentes de la sobirania alimentària, també salut. No sé, moltíssimes, moltíssimes altres seccions. Feminismes tenim molt de material, també amb un apartat especialitzat en temàtica LGTBIQ, en memòria feminista, en masculinitats, tenim molt. I després assaig en general, tenim molt sobre comuns urbans, sobre democràcia directa, molt de material de filosofia, d'economia, internacionalisme. Tenim un apartat molt gran també de memòria social, història, vaja, i també molt d'assaig d'anarquismes, marxismes... En general, l'espectre que cobreix l'esquerra Tenim molt de material per entendre un poc les diferents teories que es desenvolupen entorn a les vessants polítiques de l'esquerra. I res, després les parts que hem ampliat últimament, que potser s'apropen més a un sector més comercial, però en el qual nosaltres sempre també portem material crític, és la part de narrativa, poesia, literatura infantil i juvenil i novel·la gràfica. I en aquest sentit, bueno, volia destacar que tenim molt de material de narrativa en català, que no és fàcil de trobar a la ciutat de València tampoc. Tenim moltes editorials crítiques que treballen la narrativa en català, també algunes comercials. I després, per últim, volia explicar que de llibre infantil pareix que siga difícil eixir-se'n de les històries de princeses i d'herois com normatius, però la veritat és que si us apropeu, ja existeix molt, molt, molt de material crític per a la xicalla, de totes les edats, que parla sobre educació sexual, sobre educació emocional, amb històries d'aventures, amb els rols d'heroïnes i heroïns canviats, amb dones fortes i valentes que s'atreveixen a fer coses, però també que expressen, o per exemple, herois que expressen els seus temors i les seues emocions. La veritat és que tant d'infantil com de juvenil hi ha molt de material que pensem que és important apropar als més menuts i les més menudes, perquè des de ben xicotets comencen a tindre contacte amb un discurs crític que qüestiona lo normatiu o lo hegemònic que viuen en la seva vida normal. Doncs hi ha un llibre d'infantil, que, bueno, hi ha dos llibres que nosaltres recomanem molt, que són de l'editorial Takatuka, que treballa molt en català, sobretot, encara que sol tindre traduccions, i que té dos llibres molt bonics. Un es diu Podries, que és una il·lustració d'un poema de Joana Raspall, molt bonic, que parla de com podries haver nascut en qualsevol lloc i has nascut ací, com has nascut en Occident, com que tens molta sort de tindre moltes coses que en altres llocs del món no es tenen i que aleshores, com que podries ser qualsevol altra persona que hagués nascut en qualsevol altre lloc del món, has de tindre empatia i acollir a les persones que venen fugint de la guerra o que venen fugint de sistemes polítics molt complexes, de les manques de llibertats, que són víctimes del capitalisme més salvatge. I la veritat és que té unes il·lustracions precioses i el poema és una delícia. A banda, hi ha una musicació del poema per part de Roba Estesa, que és molt guai per a acompanyar el llibre. I després hi ha un altre que es diu Vermell, de Michael Hall, que es diu Història d'una cera de colors, i que trobem que és un llibre superinteressant per a parlar de moltíssimes coses. I bé, la història és d'una cera que és de color vermell, però pinta de color blau. I aleshores tot el món li diu que fa, que no s'aclarís, no? Que alguna cosa li passa que està malament perquè és vermell i pinta blau i que no s'entén, no? I li fan dibuixar maduixes i li sent blaves, i li fan dibuixar, jo què sé, coses de color roig i li sent de color blau, i tot el món extreu com les seues conclusions sobre què li passa, no? Que és que no la volen suficient, o que és molt gandula, que no té disciplina, que no té prou voluntat, o que li donen temps que ja li eixirà, fins que un dia troba una altra cera que li demana que dibuixi una cosa de color blau, i diu, ai, però jo no puc perquè sóc de color roig. I aleshores li diu, bueno, pues, per què no ho proves a veure? I aleshores ho prova i li és, no? I se n'adona que ella és de color blau i comença a dibuixar coses de color blau, i aleshores la resta de les seres de sobte diuen, ah, clar, és que com que ho veuen tot bé, no?, de sobte, i que és genial, que qui se ho anava a imaginar, que ja ho deien que era blava, que estava claríssim, i aleshores comença a dibuixar coses de color blau i com que se troba més a gust amb el que és, no? I pensem que és un llibre molt xulo per a parlar de com a voltes te relaciones amb el món d'una manera que potser no és la que tens dins, o el món t'obliga a ser d'una forma, no? I per exemple pensem que per a parlar del tema de la transexualitat és un llibre superinteressant perquè no hi parla de manera molt concreta, sinó que és una història molt abstracta que se pot estendre a molts temes, però que pensem que té una sensibilitat molt especial per a parlar en concret d'això també. Bé, nosaltres, a banda de la venda de llibres, també tenim una mena de plataforma editorial que es diu Caliu Espai Editorial, amb el qual publiquem bastants llibres col·lectius i sobretot llibres que contenen discursos produïts i generats en el si dels moviments socials. Aleshores, últimament hem publicat bastants llibres de col·lectius de la ciutat, per exemple, Arrels, que és un llibre de memòria feminista que ha elaborat el col·lectiu Arada, que són estudiants d'història que se dediquen a investigar com la història de la lluita feminista. També tenim un receptari de cuina seguint les pessetes de la sobirania alimentària i de la cuina tradicional valenciana. Hem editat una traducció de una selecció de textos de Rosa Luxemburg. O sigui, un poc tenim sobretot material crític sempre en valencià, en català, com que la nostra seu social de l'editorial és la llibreria i realment l'editorial és un projecte més de la llibreria. I també fem presentacions arreu del territori del País Valencià, així que si esteu interessades en algun dels nostres llibres i us agradaria que anarem a presentar-los, només heu de contactar amb nosaltres a través del nostre correu i en parlem. Si voleu saber sobre les activitats que organitzem o sobre el material que tenim, tenim perfils a Facebook, a Instagram i a Twitter, que si busqueu La Repartidora ho trobareu. I després, el dia 15 d'este mes, d'octubre, encetem l'actualització del nostre lloc web, que ara tindrem botiga online per a poder comprar i farem enviaments a qui no es puga apropar a la llibreria, i ahir podreu veure les novetats que tenim, també els productes tèxtils i el material gràfic, però sobretot els llibres, i també tindrem articles, ressenyes de llibres, un resum de la programació mensual, un apartat on podreu subscriure-vos al nostre butlletí d'informació sobre la llibreria que fem tots els mesos.
Pots tornar a escoltar Un dia perfecte esta mateixa vesprada a partir de les 7:30, així a la UPB Ràdio, radio.upb.es i 102.5 de la FM, si ets un poc més romàntic. Si creus que tens alguna cosa a dir, pots contactar amb mi a través d'Instagram. Allà em trobaràs com a Un dia perfecte. També trobaràs la informació de tots aquells i aquelles que han passat pel programa. I de tots aquells i aquelles que han passat pel programa, també pots recuperar la seva veu a través de la secció Ràdio a la Carta, a radio.upb.es. Adéu.
Yo cuando era pequeño y me preguntaban mis tías o alguien qué quería ser cuando fuese mayor, yo me echaba a llorar porque no quería ser nada, ni mayor siquiera.
Aprender a bailar el twist. Tienes que aprender a bailar el twist. Ya tienes edad, niña de mi amor. Ya tienes edad, niña de mi amor. Yo te lo advertí.